És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
El programa És l'hora, el nostre petit racó per la història, el reservem cada dilluns amb el Coses de Palamós i amb en Gavi Martín. Hola, Gavi, bona tarda, benvingut un dilluns més.
Gràcies, bona tarda.
Gavi, al voltant de la figura de Salvador Dalí podíem articular doncs, aquest famós triangle dalinià, Portlligat, Figueres, Púbol, però si anem una miqueta més enllà, tenim evidències i tothom ho sap que Salvador Dalí va tenir una relació amb Palamós, concretament amb l'àrea de Castell i concretament amb la zona del Majuny. Quina transcendència va tenir aquesta relació entre Palamós, Castell i Salvador Dalí?
Doncs jo crec que bastant, i com veurem després podem fer un petit repàs d'algunes de les seves pintures i veurem com hi trobem sovint a vegades el Majuny pintat o la platja de Castell pintada o petits elements palamosins que apareixen a moltes de les seves pintures, fins i tot les més famoses, perquè ell, en els seus grans temes són pintures realment completes on hi ha multitud d'elements i a vegades amb petit, amb un racó i veus petits elements que et són familiars. Per tant, jo crec que va ser bastant important.
Molt bé, en qualsevol cas hi ha un element comú que és el Majuny i a partir d'aquí doncs emmarquem una mica aquesta situació. Què era el Majuny, qui era el seu propietari i com Salvador Dalí va començar a relacionar-s'hi?
El Majuny, un mas del segle XVI, que el 1929 doncs, va arribar un senyor amb molts diners, que era en Josep Maria Sert, que era un prestigiós pintor en el seu temps, poder, te diria que era el pintor més cotitzat del món, és a dir, el que pagava més cares les seves pintures. En vida va ser un gran pintor molt cotitzat, que passa que en mort va devaluar-se molt. Bueno, doncs aquella època va fer un gran encàrrec, que va ser les pintures del Waldorf Astoria, perdó, i amb aquests diners, que eren 85.000 pessetes a l'època, va comprar el Majuny i tota la finca, que una finca realment extensa, que arribava ben bé fins a Mont-ras, justament amb aquests diners. Aquests diners els va pagar perquè pocs anys abans, un parell d'anys abans, es havia casat amb la Rosanna Midibani, que era una princesa georgiana. Era una parella bastant estranya, perquè ell era bastant madur, una persona de més de 40 anys o prop de 50 anys, i la seva dona doncs, encara no tenia 20 anys, era bastant joveneta.
Clar, parlem de l'època en què ja s'havia produït la Revolució Russa, m'imagino sí. Doncs, que tota aquesta noblesa havia caigut una miqueta en desgràcia en els seus països.
Exacte, menys la Rosanna Midibani, que realment va agafar un bon partit, diguem, per qüestions econòmiques. Bueno, doncs, aquesta finca doncs, li va regalar la seva dona, era un regal de noces de la seva dona. I bueno, això també era una manera de donar-li luxe a la seva dona, perquè la seva dona li agradava molt el paisatge mediterrani i una manera de sortir d'aquest ambient ric i xic que tenia París, que és on vivien, i bueno, aprofitant-se una mica de la glòria artística i d'aquests diners que tenia, doncs va transformar i va reconvertir tot el Majuny en una mica de la seva conveniència. Per fer la rehabilitació d'aquelles terres va cridar Josep Lluís Sert, compte no el confonguem amb Josep Maria Sert, el pintor. Josep Lluís Sert és el seu nebot, que era arquitecte. Estem parlant d'un dels arquitectes més importants, que vindria a ser més importants, no pas quan el va cridar, tot just era un jove, però vindria a ser un dels arquitectes més importants i destacats de Catalunya del racionalisme d'aquella època. Pensem que, de fet, el 1927, Josep Lluís Sert, arquitecte, va treballar al taller de Le Corbusier, aquest arquitecte suís a París, i dos anys després va fundar el GATEPAC, no? Aquest grup d'arquitectes catalans que abogaven pel progrés de l'arquitectura. Per tant, aquest senyor doncs, es va presentar al Majuny i el seu oncle li va demanar que rehabilités el mas. El mas gairebé no hi va voler intervenir massa perquè va considerar que el mas Crispí del segle XVI ja tenia prou elements arquitectònics interessants com per fer una gran remodelació. Per tant, l'únic que va fer va ser modificar l'interior per fer-lo molt més habitable i molt més confortable. Però llavors Cert li va demanar que arran de platja, on hi havia unes petites barraques de pescadors, que allò ho reconvertís i en fes un estudi. I l'edifici aquell que tenim arran de platja és l'estudi precisament on anava a pintar Josep Maria Sert.
No és estrany que aquella gent, doncs, en aquell moment quedés captivat per l'entorn de Castella. De fet, hem de dir que el paisatge tampoc no devia ser molt diferent del que coneixem ara.
No ha variat gaire. No gens. Podria, els arbres eren més petits, però poder entorn del Majuny el que hi passava és que els arbres no eren tan alts i el Majuny s'apreciava molt més, perquè així ho veiem en les fotos antigues, però no ha variat gaire, sobretot tot l'entorn de la platja.
Molt bé, Gavi, com entra Salvador Dalí en aquest escenari?
Bé, el que tenia Sert i la seva dona és que realment el Majuny, un cop va estar construït i un cop va estar tot rehabilitat, doncs va tenir les portes obertes a tothom. Aquest ritme de vida així agitat, xic i snob que havien viscut a París, doncs la seva dona el va voler traslladar també al Majuny. I en poc temps, doncs, va convidar celebritats i amistats que tenien a París perquè vinguessin a fer estada al Majuny. Entre molts, si sembla, si tindrem uns quants, com per exemple la Marlene Dietrich, gran musa del cinema, o Luciano Visconti, o la gran modista Coco Chanel, o René Clair, etc. També d'altres, també locals, no necessàriament tots internacionals, sinó Francesc Macià, Francesc Cambó, Ventura Gasol, el propi Josep Pla, que aquest veurem que està una mica en tots els fregats d'aquella època d'aquí, o Miquel Utrillo, també un pintor de l'època, molt amic de Picasso, i pare de Maurice Utrillo, gran pintor de París, també.
La crem de la crem.
La crem de la crem. Exacte. I dintre d'aquestes amistats, sembla ser que a París es van conèixer precisament Sert i Salvador Dalí. Formaven unes parelles una mica estranyes, perquè hem de pensar que, com he dit, Josep Maria Sert es va casar amb una noieta de 20 anys, ell madur, i amb una noieta de 20 anys, mentre que Salvador Dalí, ell jovenet, es va casar amb una dona madura, que va ser Gala, que li portava també bastant anys. Vull dir, eren dues parelles bastant atípiques, però es veu que van agafar amistat, i durant aquests anys que ells van estar aquí, entre el 1930 i 1935, venien cada estiu a passar unes setmanes, fins i tot sembla ser que van rehabilitar una caseta, una petita caseta, una antiga barraca de vinya a la part més alta del promontori de darrere de Castell, perquè ho fes servir per estar amb la Gala i per tenir el seu idil·li amb la Gala, i un petit estudi, no sabem si va utilitzar o no. No estem parlant de la barraca d'en Dalí.
Això és una altra cosa.
N'hi ha dues.
I això en parlarem més endavant.
Sí, exacte. I sembla cert que en aquells temps que estava aquí, doncs, ell compartia estudi amb en Sert i fins i tot pintava amb en Sert, no? Fins i tot hi ha una petita anècdota que s'explica, que és que es veu que la platja de Castell, clar, en aquells temps només hi anaven quatre pagesos de Vall-llobrega i de Mont-ras. Era una platja que els palamosins hi acudissin amb freqüència. Doncs estava bastant deshabitada, aquella platja, estava bastant buida. I sembla ser que la Rosanna Midibani, la dona de Sert, diguem, pues fem-hi alguna cosa, perquè això és bastant, deprimeix una miqueta, això, aquesta platja tan buida. I en Josep Maria Sert, llavors se li va acudir, mira, vaig a buscar unes barques a Calella, en compraré dos o tres, i el que faré serà posar-les a la platja com per adorno, perquè es vegi alguna cosa, i almenys no queda tan buit allò. I sí, ell va agafar, va fer portar les barques des de Calella i les va col·locar. I es veu que donava instruccions que cada X dies els empleats, la gent que treballava en aquella casa, doncs agafés, movés les barques i les anés canviant cada X dies de la platja, de situació de la platja. Així es donava la sensació que hi havia activitat, no? I això sembla ser que va copsar a Salvador Dalí, fins a tal punt que veiem moltes de les seves pintures, doncs, aquestes platges solitàries amb aquestes tres o quatre barques que van apareixent contínuament, com d'una manera isolada, enmig de la platja. I sembla ser que explica l'anècdota que, per exemple, la platja de Castell i aquestes quatre barques que anaven movent d'un costat a l'altre van ser la fonts d'inspiració d'aquestes pintures de Dalí.
Escolta, mi vols dir que lligava gaire la personalitat de Salvador Dalí amb aquest ambient tan glamurós que envoltava Josep Maria Sert?
Sí, perquè el Saló Dalí, de fet, sempre s'havia mogut també amb aquest ambient glamurós a París. Pensem que a París estava també totes les festes i estava també tots els saraus. Tendim a pensar que Salvador Dalí era una persona bastant estranya i de fet, és tot el contrari. Jo, fins i tot, he conegut gent que en vida l'ha conegut i que m'ha explicat anècdotes dient que, escolta, jo parlant amb ell de manera tranquil·la, sentat en una terrassa o en un sofà, i he parlat, i és una persona del més normal que hi ha en el món. El que passa que, què passava? Quan deia, escolta, et fa res que et faci una entrevista o que et gravi o això, i després deia, ep, un moment.
Vols dir que hi havia la persona i el personatge.
Exacte, anava cap a dintre, es posava la seva barretina, la seva capa, el seu bastó, i llavors començava a parlar d'aquella manera. Ell va entendre molt bé que estava fent un personatge i que es va saber vendre, simplement.
Venia el seu producte, segurament.
Això mateix.
Molt bé. Va arribar la Guerra Civil, però abans va haver-hi un episodi que va suposar un abans i un després, que va ser la mort del cunyat de Josep Maria Sert, del príncep Alexis Mdivani.
El mateix Dalí explica que els anys que estava aquí a Castell es va passar molt bé i va ser molt feliç quan venia aquí a estiuejar, però va passar un episodi lamentable, que és l'èxit Mdivani, que era el germà de Rosana Mdivani, la dona de Sert. Doncs es veu que era una mica Don Juan, no? I sinó, pensa que es va casar amb diversos matrimonis amb grans magnats.
Molt productius, sembla ser.
Sí, la Barbara Hutton, l'Astor Van Allen, vull dir, eren dones amb molts diners, no? Però, bueno, no en tenia prou i sembla que el 1935 va tenir un idili amb una altra, diguem, família vinculada a les nostres terres, que és la Maud von Thyssen, la baronesa von Thyssen de llavors. Sembla ser que, bueno, quan el seu marit s'absentava de París, se l'emportava amb ella amunt i avall. Quan estaven precisament a Castell, van rebre una trucada que Karl von Thyssen, el seu home, tornava inesperadament a París. I llavors ella es va veure amb l'obligació d'acompanyar-lo amb el seu Rolls Royce corrent cap a la frontera perquè pogués agafar el tren i tornar a París abans que arribés el seu home. Van anar a tanta velocitat que a l'alçada del Bons, el Rolls Royce va sortir de la carretera, es van estimbar i Alexis Mdivani va morir en l'accident aquest. Va ser tan tràgic que la Rosana Mdivani no va voler venir més aquí a Castell perquè li recordava el seu germà. I llavors va demanar a Sert que es vengués les terres. Fins i tot ja es van fer els enterraments. L'enterro es va fer aquí al cementiri de Palamós l'agost de 1935. Hi ha numeroses fotografies on es veu fins i tot Sert amb Dalí, que estan al cementiri doncs, amb el cos d'Alexis Mdivani, que hem de dir que no hi és, només va estar aquí temporalment fins que se'l van emportar. I això va ser el final d'aquesta primera etapa.
Va ser la fi del glamour al Majuny.
Exacte.
L'altre gran element que ens marca un abans i un després és la Guerra Civil. Salvador Dalí doncs marxa,
sí.
I després doncs torna al Majuny. Però què hi troba?
Hi ha una segona etapa, perquè el 1942 el germà Puig i Palau, que entre germans, el Jorge, l'Isabel i l'Alberto, doncs érem persones molt riques, que s'havien enriquit per la indústria tèxtil i sempre havien estat al costat dels vencedors de la guerra, que vulguis o no, això també pesa. I, per tant, gaudien del favor del règim i aquesta gent, doncs, amb un milió de pessetes, va comprar tota la finca del Majuny a Sert. Sert se'n volia desempallegar, ja ho sabem, i amb un milió de pessetes van ser els nous propietaris. Donat que eren tres germans, sembla que es van repartir una mica les propietats. El Jorge, el germà, un dels germans, es va quedar al Majuny. I un altre que era l'Alberto, que era el més actiu, el més mecenes, el més mogut, el més inquiet culturalment, va creure convenient construir un nou edifici per ell. I va construir el Palauet, que en diuen, que el 1935 es va inaugurar, que el va encarregar ni més ni menys que a Ramon Duran Reynals, que era un arquitecte important del noucentisme aquí a Catalunya. I poder, aquella és una de les seves obres també més importants i més destacades. I és un palauet, que tots el coneixem, suposo que l'hem vist moltes vegades de lluny, perquè és una finca privada, que és un palauet així de tendència italiana amb una teulada mallorquina, però diguem, escrit dintre del noucentisme, del moviment noucentista català. El 1945 es va fer una festa d'inauguració sonadíssima, em van fer un muntar just allà al replà que hi ha abans de pujar al Poblat Ibèric, van muntar una cursa de braus, Domingo Dominguit, van portar els millors toreros que hi havia en aquell moment, i després un tablao amb la Pastora Imperio. Es veu que van anar gent de tot el poble, hi ha fotografies on es veu fins i tot tota la gent sentada a les pinedes, allà ocupant tots els racons, no hi cabia ni una agulla. I fins i tot es parla de que aquests dos germans, els Puig i Palau, tant el Jorge com l'Alberto, doncs van ser rejoneadores, van acompanyar la corrida. Alberto Puig i Palau ja ha dit que era el que tenia més vocació de mecenes, però els seus gustos, diguem, eren una mica més lolailos, diguem, perquè ens entenguem així en plan de broma. Tenia predilecció per gitanos i pel flamenc, eh? I això fa que en aquells anys ja portés en Manolete o portés la Carmen Amaya, fins i tot abans de comprar el Mas Pink de Begú, no sé fins a quin punt el fet de venir aquí a la Costa Brava la va acabar de decidir-se a comprar una propietat aquí, la Lola Flores, el Manolo Caracol, el Pescaïlla i, entre ells, com deia abans, Josep Pla, que aquest sempre estava tot una mica en tots aquests fregaus. Bueno, la qüestió és que, curiosament, també van establir amistat el matrimoni Dalí i Gala amb aquesta família i sobretot amb l'Alberto. I això els va portar també a que el 1948, un cop acabada la guerra, doncs Dalí i Gala tornen a Castell i tornen a passar un període d'uns anys en què habitualment cada estiu, des de Port Lligat, perquè ells aquell temps, després quan van tornar vivint a Port Lligat, destinen un parell de setmanes o tres a passar uns dies a Castell.
Com era la relació de Dalí amb els Puigpalau?
Doncs s'apuntaven a totes les festes, bastant activa, i aquí es feien moltíssimes festes, moltíssims saraus, fins i tot a la caseta del Ran de Platja, hi ha una petita caseta encara que queda allà amagada, penso que és al costat d'una figuera que hi ha Ran de Platja, doncs allà també es parla que es muntaven tablaus per la nit i saraus, i ells estaven presents. I el que passa que l'Alberto volia fer una mica de mecenes amb en Dalí, li va construir llavors la barraca d'en Dalí. Escolta,
ara sí, parlem de la barraca d'en Dalí, com la coneixem ara.
Això mateix. Allà hi havia una antiga barraca de vinya, que encara hi és al costat, una petita de construcció, que té un pou i això, però justament al costat li va dir a en Dalí, escolta, tu mateix dissenya't un estudi, digue'n com el vols, que el construirem. I llavors va fer venir el Nicolás Wojewodzki, que va ser el rus aquest que va construir Cap Roig, i entre els dos van dir, escolta, busquem un lloc on fer-la. Mira, al costat d'aquesta barraca de vinya, perfecte, més aquí a la Pineda, tens aquest espai, bueno, perfecte. I llavors, el disseny de la barraca d'en Dalí és petició exclusiva de Salvador Dalí. És bastant particular, si l'heu vist,
porta,
o els que no l'hagin vist, és tota de pedra. El seu interior té com dos escalons perquè permet a l'artista pujar per veure l'obra de lluny, i la il·luminació es fa a través de petites claraboies que hi ha al sostre, com una galeria de finestres, que fa que la llum vingui sempre de dalt, que això és el millor per pintar. Però és una barraca surrealista. Per què? Perquè ell, quan va dissenyar la barraca, va decidir expressament que la porta aparegués completament torta. I clar, entrar en una barraca on la porta poder té un angle d'inclinació de 45 graus sobta bastant. Per tant, ell va, no només va escollir la forma que havia de tenir, sinó tots els elements, la llum, tot com ho volia. Ara bé, va pintar mai Dalí en aquella barraca? No. Realment, que tinguem notícia, no hi va pintar mai. Sí, hi va pintar algú, sembla que un cop van tenir la visita d'una pintora parisina que es deia Colette Bonzo, que és una pintora així tipus expressionista, que quan va venir aquí passar uns dies el va fer servir com a estudi. Per tant, curiosament, la barraca d'en Dalí no va ser utilitzada mai pel propi Dalí, però sí per una altra pintora.
Palamós té presència en l'obra de Dalí? Hi ha alguna obra de Dalí en què s'identifiqui alguna cosa de Palamós?
Sí, n'hi ha unes quantes. Mira, el problema rau precisament en dir, si no va pintar a la barraca de Dalí, doncs com és que puguin aparèixer coses de Palamós a les seves pintures? Va fer alguna pintura aquí? A veure, de fet, per testimonis de gent que treballava a la finca, sabem que no va pintar cap oli, però sí que portava un quadern de dibuixos i un quadern d'aquarel·les, i que sí que pintava amb certa freqüència el paisatge d'aquí i la zona d'aquí. Ell tenia una predilecció per un espai proper a la barraca, que només enfilant el camí va separar a lo que és la cova del Quars. És una petita cova prehistòrica, que era com un sepulcre megalític on enterraven algú, i sembla que datat de l'edat de bronze. Està a poques passes de la barraca, i en allà hi ha com un petit cim de pedra on sembla ser que allà ell s'hi sentava i amb un bloc d'aquarel·les pintava elements del paisatge. I hi ha un estudiós que es diu Avarís Puig d'Unjó, que va publicar fa uns anys un llibre on ell planteja diferents pintures on ell hi troba elements que recorden doncs, l'arquitectura o el paisatge palamosí, no? I hi ha diverses pintures, com per exemple, podríem fer un petit repàs. Hi ha una pintura que es diu Les afores de la ciutat, paranoico crítica. Ja veus que els títols són bastant així, eh? Doncs ell sembla que identifica el pòrtic del Casino dels Senyors, a la plaça Murada, i la cúpula de l'antiga Casa Ribera, aquella casa modernista... Mm.
Vols dir tot això que ja no existeix?
Exacte, això mateix. Aquí, en aquest cas, ja no existeix. Després n'hi havia una altra que es deia el Torer Al·lucinogen, on hi es veu com una petita cala, un matalàs inflable i una banyista al damunt del matalàs, i sembla ser que aquella cala és la cala de la Foradada, la que hi ha sota castell. Una altra pintura, la desintegració rinoceròntica de Fídies. Fixa't els noms, eh? Aquí es veu com un cos, un tors així tombat, que es veu que aquest senyor, l'Avarís Puig d'Unjó, l'atribueix a les roques que es veuen, la forma de les roques, que es veuen des de l'estudi d'en Cert a Castell. Un altre, el canibalisme de tardor. Aquí, poder aquest és molt més clar. Jo totes aquestes pintures que estic nomenant, jo les he revisat. Hi ha alguns casos que estan agafats una mica amb pinces, però hi ha altres que són molt més evidents. Per exemple, aquí és evident que apareix el mas Juny amb el seu característic porxo. Per tant, sí que van apareixent elements. O una pintura que es diu Vertigen, que apareix al tram de costa, que es divisa precisament des de la Cova del Quars. Des d'allà on Dalí se sentava a pintar les seves aquarel·les, es veu aquest panorama mirant cap a Roig. I en aquesta pintura sí que és bastant evident. Jo, a veure, em podíem nomenar moltes més, però més que res he fet un apunt i l'has repassat totes, les has revisat totes, he anat a buscar tots aquests elements i ja et dic, hi ha alguns que són molt clars, que sí, que lògicament està representant la Costa Palamosina, i altres que estan una mica agafats amb pinces. Però sí, sembla que és jo diria que està clar que sí que es va apropiar de certs elements del paisatge, perquè, esclar, si passava llargues temporades, parlant, clar, de dues o tres setmanes, vulguis o no, sempre hi ha elements que et sobten, sempre hi ha elements que et queden, que després es reflecteixen en part de la teva pintura.
Certament, un paisatge amb tants valors i tan fantàstic, poc o molta alguna influència havia de tenir Salvador Dalí.
Sí.
Avui n'hem parlat de la relació de Salvador Dalí amb Palamós, a través, bàsicament, de la zona de Castell i del Mas Juny. Gràcies per haver-nos il·lustrat sobre aquesta qüestió. Una setmana més, Gavi Martín.
Encantat.
Agraït, fins la pròxima.